Les 10 i 4 minuts, les notícies tornaran demà, serà ja amb el primer butlletí informatiu de la jornada.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Conten que un casal de prop del Calleu, un casal d'aquells amb pati tan típic i que tan criden l'atenció per la seva majestuositat, hi havia una família que havia format part dels nobles d'antic regne de Mallorca. Allà hi vivien ells, a un imponent edifici de quatre plantes. Ells feien ús de les dues d'enmig, a baix el servei i enmig les dues plantes amb moltes sales i cambres, immensos menjadors i rebedors absurds per al seu tamany, que eren emprats per als nets dels senyors per jugar fins i tot a la pilota. Pilotes desinflades per tal de no copetjar els solis que penjaven de les parets, i també perfecte lloc per jugar amb els cotxets teledirigits que tant li cridaven l'atenció al padrí. Diuen, i així ens han contat, que aquell padrí els darrers dies de la seva vida li agradava veure el seu net de 7 anys jugar amb el seu cotxet que li varen dur els reis. El padrí va morir i la seva filla i el seu net marxaren a una altra ciutat. El cotxe va quedar allà, oblidat, o qualsevol racó d'aquella casa Palau. I un bon dia, quan just feia 5 anys de la mort del padrí, a les golfes, buides i plenes de pols, es va sentir un soroll semblant a aquest. Es varen sorprendre. Feia gairebé 5 anys que ningú no hi havia anat per allà dalt. Des que el padrí es va morir, la casa estava mig abandonada i només feien ús de la part de baix que anys enrere havien format part de les cuines i les cambres de les costures. Però aquell vespre aquell renou es deixava acabadats. El matí següent, després d'un vespre de menjar-se el cap pensat, decidiren pujar i van veure com a l'altre extrem de les golfes estava aquell cotxet que havia deixat les seves petites rodetes marcades damunt de la pols d'aquells anys que ningú no s'havia preocupat de fer net. Casualitat, clar, no podia ser d'altra manera, o un mal contacte. Una de les filles d'aquell senyor, una que va heretar aquella mansió, va llevar-li el cotxe a les piles, que ja estaven sulfatades, i amb una mica de fred se'n tornà cap a baix. Aquell vespre va passar el mateix, una altra volta i el mateix xeroi. Varen preferir no fer-li cas, per això es va repetir un parell de vespres més, i la casualitat feia que sempre era quan coincidia que les campanades de la seu donaven les 12 del vespre, les mateixes campanes i a la mateixa hora de la mort del padrí feia 5 anys. Passat un parell de dies, de sentir aquell renou, varen tornar a pujar, i no podia ser, havia de ser una altra cosa. Un pic a dalt varen veure un munt de marques de rodetes a la pols de tant d'anys, i el cotxet com si mirés desafiant a un racó, com si en qualsevol moment s'hagués de posar en marxa i tornar a desafiar les lleis de la física. Finalment l'agafaren, el capgiraren i el deixaren damunt d'una cadira.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, en Sergio Rigolán de l'ordinador, en Irene Font i en Miguel Soler, en els comandaments tècnics, per donar-se benvinguda a l'edició 72 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. La setmana passada vàrem parlar de dos temes que ens ha sorprès, realment s'ha sorpresa de la resposta, vull dir, dels oients, tant per un com per l'altre, no? Perquè tant en Mut, el tema d'en Vicenç Mut, com la troballa d'aquella moneda antiga mallorquina a les Illes Canàries. I nosaltres pensàvem que la figura de Mut, després dels actes i totes aquestes històries que li han dedicat per haver estat el 2014, l'any del seu quart centenari era, no? Bé, pensàvem que seria més coneguda aquesta figura, que seria més estesa, i em dic que no. Per tant, tornarem a parlar d'ell perquè no ho varen contar tot, i després altres temes de ses Canaris, que vàrem entrevistar a una doctora en història medieval, que també és arqueòloga, per aquesta troballa de sa moneda, i d'ara mateix, resulta que els mallorquins varen colonitzar, conquerir, o com ho vulgueu dir, ses Illes Canaris, allà pel segle XIV, molt abans que Castella, i això és una fita històrica que encara que sigui una cosa impressionant no està massa difosa, així que també li estirem es darrere en aquestes investigacions històriques que, tal i com varen comentar, tal vegada podria ser que fessin canviar la nostra història. I dit això, no volia tampoc enredar, Sergio, podries fer el sumari, formes de contacte i també on escoltar, per exemple, aquest darrer programa que han dit d'en Mut i de la troballa arqueòloga.
Idò, bon vespre, Xema, i molt d'anys a tots. Avui, aquest primer programa de 2015, xerrarem de joguetes. Els Rei Mags d'Orient estan a punt d'arribar i per això avui xerrarem de la part més enigmàtica i també més misteriosa de les joguetes, dels jocs en definitiva. A la secció del Món Diversos escoltarem sons, els sons de la festa estandard del passat 31 de desembre que, com cada any, es celebra a Palma des del segle XIII. I finalment, si tenim temps, supos que sí, llegirem algunes de les preguntes que tenim pendents dels nostres oients a la secció de xarxes socials. I bé, com sempre, antes de començar, vos recordem les formes de contacte amb el programa. En primer lloc, ens podeu trobar a les xarxes socials de Facebook i Twitter cercant Font de Misteris i en plantes hashtag Font de Misteris i V3. També es podeu enviar els vostres comentaris al correu electrònic del programa fontdemisteris@ivetradio.com i escoltar el programa, com has dit, a través de la pàgina web del programa www.fontdemisteris.com i V3 Ràdio a la carta.
I ja aquí som, com heu començat l'any? Bon vespre, Borja.
Bon vespre.
Com ha començat això?
I bé.
Bé, bé, ja està.
Bé.
Frescat?
Sí.
Però bé, no? I tu, Sergi, l'has començat bé?
Molt bé.
Perfecte, ja ho sabia, ja ho havíem comentat abans. Així que sí. Borja, què estava sonant i per què?
Sí, bé, ha estat un, no sé, una petita gràcia d'aquestes que mos agrada fer de tant en quant. Està sonant sa sinfonia de ses juguetes i és, evidentment, pel títol i pel desenvolupament de la peça, sí que té que veure en el tema que hem de tractar avui, però la gràcia també és una mica el misteri de qui la va composar, perquè realment no se sap amb certesa. Hi ha diverses possibilitats, hi ha una sèrie d'autors semidesconeguts, hi ha en Haydn, per exemple, com a opció, hi ha en Leopold Mozart,
que és pare de Wolfgang Amadeus Mozart.
I això ja també se podria entroncar per ventura, potser conspirant una mica amb qualque misteri dels maçons, tenint en compte que tant en Haydn com en Leopold estan dins l'òrbita maçònica de Wolfgang. O sigui, no sé, queda una mica el dubte de qui va composar aquesta sinfonia de les juguetes.
Per tant, haurien de fer també un especial música, no?, a Font de Misteris.
Sí, sí.
A més, no, aquesta música realment... Però és com a molt accelerada, saps? Acostumat a tenir sempre ses sintonies que emprem, que són bastant tranquil·letes, clar. Començam sí, amb això.
Una manera de començar l'any una mica diferent, també.
Sí, ja pot dir.
Bé, jo m'ho haig xerrat de gràcies i entendrem moltes més durant el programa d'avui. Ja ho adelantam.
Sí, bé, no sé com anirà tot
gràcies, això. Referències, guinyos...
Sí, exacte. Sí.
Supos que els fans d'aquest tema... reconeixeran moltes de les coses que escoltarem avui.
Supos que sí, és el que se podrien dir fricades. Bé, passat demà venen els Reis d'Orient aquells tres fantàstics homos ja majors ells, que venen de molt en fora, una nit màgica, i venen per dues regals a tots aquells que han estat bons lotats, no? Ara fa d'haver-se un any que vàrem parlar d'aquest tema, del tema de Rei d'Orient, vull dir, així que no hi entrarem ara. Però avui, davant de la proximitat d'aquesta data, el que volem és parlar de joguines, de jocs, de juguetes i d'altres passatemps semblants. Evidentment no parlarem avui dels conceptes de joc, no? Ni que deixa de ser el joc de manera, diguéssim, oficial, no? Com a definicions, perquè, per exemple, hi ha qui diu que si hi ha un benefici al darrere ja no és un joc, o si no està, diguem, obligat, si un està obligat a jugar, doncs tampoc ho seria. Així que nosaltres ens votarem això i anirem en els que realment pensem que és interessant dins d'aquest tema, no? Les joguines o els jocs, però, com solen fer a Font de Misteris, vist des d'un altre punt de vista, ja sabeu, la part més enigmàtica i sorprenent del món lúdic. I crec que el programa d'avui, millor dit, el tema que tractarem en el programa d'avui, farà dividir en dos el material, no? Perquè hi ha molt i és difícil estructurar un programa com el d'avui, on tenim un tema tan variat, tan ample, no? Des de l'antiguitat ha arribat el món aquest lúdic, no? Però també hi ha temes molt vanguardistes, com els videojocs, la realitat virtual i semblants, o aquells altres que sempre s'han jugat però sense nom i sense unes regles, per dir-ho d'alguna manera, escrites. Serien ara aquells tan jocs tan atacats, ja sigui, com supos que veurem ara, com injúries o motiu, no? Que serien els coneguts com el joc de rol. Però a part d'aquest també tenim aquells altres més senzills, però amb un misteri en el darrere, que ens podria fer jugar-hi a partir de Sabreró, no? D'una manera diferent. Perquè si un mira cap enrere, es troba coses estranyes, no? En aquells jocs, com coses inquietants que potser convendria no jugar a segons que, com per exemple aquell conegut com La Rayuela, darrere de Sabre, Piso, també, no? Com també se la coneix, encara que el seu nom seria Charanga, a Menorca, Chingo, a Eivissa, i Charranca, a Mallorca. També tindrien ses baldufes, el joc de la Oca, i molt d'altres que estan plens de significació i també de misteri. Això sense entrar a valorar ses possibles malediccions que hi ha al darrere de molt d'altres.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. IB3 Ràdio et desitja bon Nadal. La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta. I tu? Escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volen que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre amb Tito Fuster. El dia de Reis, a la una del migdia, rondalles de les Illes per a grans i petits. Quatre històries arribades des de cada una de les illes per passar una bona estona en família. El dia de Reis, a la una del migdia, rondalles de les Illes a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et desitja bon Nadal. Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Mallorca en el 106.8 de CFM, i parlant de maneres d'entretenir-se, jocs, joguines, etc. I no sé si començar per la coneguda com a xarranca, no? A xingo o a xaranga, també. Sí, per començar, a veure, segons el diccionari català valencià-balear, defineix xarranca com a joc de nenes en el qual es dibuixen a terra unes figures geomètriques dividides en caselles o compartiments numerats i anant a peu coix es fa córrer cops de peu una pedreta o tella que ha de passar d'una casella a l'altra seguint un ordre determinat. Així mateix ens diu que en castellà el nom del joc seria Castro o Infernáculo. Les regles del joc canvien extraordinàriament d'una regió a una altra i els seus noms presenten també una gran varietat de formes, de les quals unes són variants de xarranca i altres tenen radicals completament diferents. I clar, com no podria ser d'altra manera, m'ha cridat molt l'atenció el nom d'Infernáculo, no? I la definició del joc, de l'entreteniment com així mateix, no? El faig de la ploma directament d'en Julio Cortázar, que deia que la rayuela se juega con una piedrecita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una cera, una piedrecita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrecita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela, caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía o cusada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrecita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Això ho va dir en Julio Cortázar l'any 1963. I parla de sortir de la terra, entrar en el cel. De què estem parlant? En resum, és típic lloc que s'ha, a hores d'ara, imagino que s'haurà perdut una mica, perquè ja no es veuen pintades per les nostres vorevies, per les nostres carrers, no? Això que es pintava amb un guix, uns quadradets, i un feia això que hem dit, tirava una pedreta i havia d'entrar botant a peu coix, agafar la pedreta i sortir sense trepitjar les línies i havia de seguir pues, unes regles, no? I anava avançant damunt del dibuix que estava fet en rectàngols independents i cada un d'aquests rectàngols tenia noms, no? I sabeu quins noms eren? Idò, limbo, purgatori, terra, cel. Per què? Idò, perquè aquí diu que aquell innocent entreteniment, no?, que està estès a tota Europa i també per tota Amèrica, idò, seria un lloc on es representaria l'abans de la nostra ànima, no? Que aniria anant des de la terra fins al cel, passant pels punts intermitjos, com s'infent, que abans no sé si l'he dit. És a dir, cada casella tindria el seu nom i originàriament serien noms com terra, purgatori, llims, infent, paradís, la glòria o el cel. Clar, antigament amb el tema del purgatori i tot això, doncs, que tenim, pues, que seria un lloc cristià, no?, amb un origen cristià, però ja amb un origen que podríem determinar com a oblidat. I d'on no, ens hauríem d'anar encara més lluny en els temps, abans fins i tot dels propis cristians, però sí amb un denominador comú, amb una significació semblant, és a dir, aconseguir que un iniciat arribi en el punt sagrat, no? Quasi res. És a dir, que la xarranca o piso seria l'antic llaberint, com que quan sol passar, en aquest cas l'església se l'hauria adoptat com a seva, adoptat o adaptat, segons ho mirem, i en aquest cas seria una peregrinació de l'ànima fins a la glòria, passant, com he dit, pels punts intermitjos que han citat, no? El tema del lloc, aquest innocent, es complica quan a la Índia, per exemple, el punt final seria el riu, no? O també es mandala, també s'assemblança amb els planetes, les constel·lacions que estarien representades. Assenta en aquest cas la tella, no sé si ho he dit, és el nom de la pedreta que se tira damunt de les caselles, que un l'ha d'anar a cercar. I doncs, la tella vendria a ser el sol i tindria una relació també amb les constel·lacions. També autors que relacionen aquest lloc amb antiquíssimes pràctiques adivinatoris, no? També en cultes dinosíacs. I ja per concloure, no m'ho heu fixat en els símbols cabalístics, la forma de, del joc de la rayuela, però molts té semblança en l'arbre de la vida de la càbala. Tenen molt en comú, és molt estrany, no? Gran quantitat de civilitzacions jugant en aquesta mateixa innocent dedicació, no? Com si no res. I ara estàvem parlant d'un lloc innocent, un lloc de nines, com deia en Moll, i no entrarem a valorar l'excepció del diccionari català valencià-balear, però sí entrem en la possible simbologia que tindria en el darrere, no? I que hem vist molt per sobre. Una simbologia que, segons per qui, podria ser fins i tot màgica, perquè mitjans uns ritus màgics un pot aconseguir segons quines coses. I d'això, i abans de canviar de tema, un altre lloc, senzill i d'aquells de tota sa vida, que també podem dir que és sorprenent per la seva significació i també pel seu origen. I ara m'avui referir a ses baldufes. Ara s'ha posat de moda una altra vegada, aquestes modes que van i que venen, i ara se mos ha posat de moda ses baldufes. Irene, bon vespre, com estàs?
Molt bé. Sí.
Bé?
Sí.
Fantàstic. Podries dir, no sé si has vist o no a la teva escola o pel món, és igual, aquestes baldufes que faig referència, aquestes noves, quines són aquestes que ara se duen tant?
Sí, són trompos Cometa King Turbo i són de plàstic i tenen rodaments de colors vistosos i són fàcils d'utilitzar i se fan piruetes i no són com les que havia abans. Són de fusta i de punta en ferro.
Sí,
les d'abans són, sí, de fusta.
Bé, tu les artistes, lògicament.
Sí, sí.
Després aquí podríem entrar a valorar, però no te posarem més compromís, que quines prefereixes i quines t'agraden més, però millor no hi entrarem. Però sí entrem en que hi ha també una evolució de lo que és sa baldufa de fusta en aquests trompos giratoris... no me recordo el nom, quin no sé què, quin turbo, me pareix que ha dit la nina, que és la part moderna, no? d'aquesta antiga jugueta. No ho he dit, la tella, la rayuela, la xarranca, la xinga, la xaranga Menorca, aquest joc també es comercialitza. És a dir, es ven com no de taurell, perquè no pot anar damunt d'una taula perquè és massa gros, però sí com una mena de catifa, com una mena de puzzle de gran tamany, també es comercialitza. Imagina que els temps canvien i no és el més adient deixar sortir en nens petits, malauradament, a jugar tots sols, no? Pels carrers, és una pena. I dels mateix en ses baldufes. Ara tenen una punta rodoneta, i es fan ballar per tal d'aconseguir que facin, com ha dit Irene, piruetes, no? Ja fa anys que es juguen baldufes. Però no fa tant, les feien ballar d'una altra manera i amb altres objectius. Des de ben antic també es fa un ús lúdic de sa baldufa, fins i tot a certes cultures, com la grega, crec que era, la preferien en els daus. Així bé, ja anant bé, no? Però el tema és que hi ha constància de baldufes des de d'haver Mesopotàmia. En el Regne Unit hi ha un museu, el British Museum, precisament, que té una baldufa amb d'haver 4.000 anys d'antiguitat. Fins aquí bé, perfecte. Però sabíeu que hi ha cultures per les quals la baldufa tenia o té una importància crucial? Per començar, diferenciar els jocs de baldufa actuals, és a dir, els que actualment veiem, que són de plàstics i sense, amb una punta roma, no? Aquestes puntes que no piquen, amb ses que eren de la nostra època, que tenien fins i tot, el joc en ell mateix tenia una nomenclatura pròpia, no? Era no tan sols un joc, era més, era una mena d'aprenentatge vital, eren unes baldufes fetes de fusta, si un tenia sort li feien de taronger, normalment eren d'usina, l'havia de fer un torner, no era massa difícil, però havies de tenir, no?, accés. Jo me la va fer el fuster de Santa Maria del Camí, a Mallorca. Tenia una forma semblant a una pera invertida, tenia i té una punta, anomenada clau o ferro o agulla, i el funcionament era simple i senzill. A la part de dalt hi havia el que s'anomenava escapoll, a Mallorca. Cada illa tenia també el seu nom per determinar, per dir cada una de les parts de la baldufa. A Eivissa es deia cofoll i cul a Menorca. I amb una corda tan revoltada a la panxa de la baldufa es tirava amb força a terra i se la feia ballar. I amb aquest ball havies de fer sortir una altra baldufa d'un cercle, per exemple, o copetjar-la, la altra baldufa, o fins i tot donar-li, pegar-li un poll, que era un cop donat en la teva baldufa a la d'una altra amb una finalitat determinada, que era xaparlar. O sigui, és un joc violent. Volíem xapar en la nostra baldufa la de l'altra, per tant, quan més forta i més bèstia fos la nostra baldufa, més resistent seria. Supos que ara no estaria ben vist això de jugar a rompre la baldufa del contrari. Però d'on devia venir tot això? A veure, per començar, hi havia cultures antigues que, no sé si encara hi ha qualcuna que ho faci, que les feia ballar per tal de fer créixer ser llavors més aviat, no? Hi havia uns xamans, perdó, que dins els seus ritus incluirien el ball de les baldufes. També he vist, en aquest cas, en el llibre d'en Joan Sans, ho diu, en el seu recull de llogates artesanals de les illes, que moltes d'aquestes baldufes estaven pintades de vermell. I és veritat, jo record que estaven pintades de vermell, que abans, fent ballar i copejant les altres, anava aquesta pintura, i diu l'autor que podria ser perquè aquest color farien fora les bruixes i els esperits. Sembla molt curiós, també, el ball de les baldufes per allunyar bruixes i esperits. A altres cultures s'ha fet un ús de les baldufes per a altres ritus que també són molt curiosos. A part, lògicament, del merament lúdic, que era quan érem petits ens dedicàvem, no? Que un diu, també, que curiós que ens deixessin jugar amb un clau, no? Aquella bèstia de ferro que duia a la punta. Però bé, a Taiwan, per exemple, les fan ballar en els temples per tal d'aconseguir la pau a la terra. Ho practiquen en el seu any nou, que per ells no va ser fa 3 dies, sinó que es perdés, crec que és març, i això el saber també de molt antic, encara que això d'aconseguir la pau al món m'apareix que no ha tingut massa bon resultat. I bé, tan d'antic, això de ser baldufes, que fins i tot en Virgili ens parla de baldufes a sa Eneida. A Austràlia, per exemple, també la tenen relacionada amb ritus de fecunditat masculina. I és curiós, això ara que he dit dels monjos budistes, quan aquest és un... O sigui, ells l'empleen com a simbologia de pau quan és un joc de batalla, no? És un joc violent, ja ho he dit, fins al punt d'haver de matar a sa baldufa indefensa del contrari després de sa batalla. Estic parlant de simbologia, però és una execució. És a dir, quan un ho aconsegueix, la treu i la té indefensa i li pega espoll, no? També, seguint en la seva simbologia i els usos que els hi ha donat al llarg del món, tenim també la simbologia de Somo fent el foc, no? La fricció per aconseguir el foc també vendria a ser la seva representació i un dels motius de fer-la ballar. També com a art adivinatori, com a mantra, com a mitjà d'oració, la fecunditat, que ja l'he dita. També com a homenatge fúnebre a guerrers caiguts a batalles, i mentrestant els nins, aliens a tot això, jugant en ses baldufetes. Qui sap si estan despertant forces que desconeixem, com ses que també deien els antics, ses més ferestes tempestes, el tro i sa pluja que es vinculen al seu brunzit. A l'antiga Grècia també feien rodar baldufes, també jugaven a la tella, a les bolles, no va avançar gaire, no? O això sembla. Però pot ser sí, perquè hi ha altres jocs que són més moderns, aquests en dubte, i també carregat de misteris, de curiositats, i també, com no, de tragèdia. I aquí ara podríem, a lo millor, tal vegada, ajuntar dues històries. Perdó. Una sèrie és coneguts com a joc de rol i els altres és videojocs. I bé, no ho hem dit. Avui tenim un parell de convidats en el programa. En Juanjo Galiano, que ja l'han tingut parlant aquí de la Segona Guerra Mundial, i que avui ens parlarà d'un altre tema que també en sap una bona estona. I és un tema que, a priori, per tots aquells que no ho coneixen, pot sonar, millor dit, directament, sona a crim, no? Els jocs de rol, que són, des de quan es juguen, com es juguen. Juanjo Galiano, bon vespre, benvingut una altra vegada a Font de Misteris.
Bon vespre, Xema, moltes gràcies per convidar-me.
A tu per estar aquí. Miguel, posa aquest tall, si vols.
Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, magos y el caballero. Dragones y mazmorras, un mundo infernal.
Això que està sonant, en Juanjo ha posat una cara un poquet així, després parlarem de què és això que estava sonant, perquè els més joves probablement no tenen absolutament ni idea de què estava sonant. Juanjo, per començar, què són els jocs de rol? Què vendrien a ser jocs de rol?
Bueno, un joc de rol és un joc en el qual els jugadors representen un paper, de forma semblant com seria una representació teatral o una pel·lícula. Però amb la diferència que aquí no hi ha un guió preestablert, sinó que el desenvolupament de la història serà segons les decisions dels propis jugadors.
Estem parlant que has dit que no hi ha un criteri preestablert, un criteri no, has dit...
No hi ha un guió. És a dir, ningú te diu a tal moment tindràs que treure l'espasa i atacar a qualcú, sinó que seràs tu que decidiràs si te convé o no fer una acció.
I com, normalment com es juguen això?
Bueno, això se juga a una taula, és a dir, no fa falta sortir al carrer per res. Se juga amb un paper, un dados, un llapis, per supuesto, hi ha un reglament que un dels jugadors, que és el que fa de director, és el que coneix el reglament i és que, diguem, arbitra que se fan les accions quan toca.
A veure, tenim un grup de gent, se seu a una taula, hi ha una persona que és director i juguen una història sense cap guió i cada un dels membres de la taula entén que fa, representa un personatge.
Sí, exactament.
I a on estaria ambientat això?
Bueno, a múltiples escenaris. Hi ha escenaris històrics, hi ha escenaris de fantasia medieval, espasa i brujeria, hi ha escenaris de ciència-ficció, hi ha múltiples.
A veure, és que el tema de joc de rol se van fer famosos, tenc apuntat per qualque puesto sa notici. Això va ser el 30 d'abril de 1994.
Crimen del rol.
Efectivament. Sí. És conegut com a crimen del rol, que va fer que el joc de rol s'estigmatitzés, no? A veure, el tema del joc de rol, des de quan se juga a rol, com el tenim entès? Perquè clar, sí, el que feien els grecs, ho han vist en les baldufes i tal, està molt bé. El joc de rol, com el se coneixem ara, des de quan estiria?
Des de mitjans dels anys 70. El primer joc que se va editar va ser l'any 75. Però ja hi havia uns intents previs. Això va néixer a partides de Wargames. Els Wargames són jocs que representen batalles.
Batalles històriques?
Batalles històriques, sí, sempre històriques, clar. I a un moment donat se va decidir representar qualque paper de qualque personatge d'aquesta batalla i fan els primers intents. Després se van crear uns reglaments a l'any 71 on Dave Anderson i Gary Gygax van crear uns reglaments per fer el joc de rols, sempre representant personatges, però fins l'any 74 que ells dos se van juntar per editar els Dungeons and Dragons no hi va haver cap joc comercialitzat, el primer.
I el Dungeons and Dragons, de quin any és? Així?
Va sortir a Amèrica l'any 75.
Amèrica l'any 75. Sí. Aquest tall sonó de so que hem escoltat fa un moment. Borja, de bon lastre, què era això?
Idò, bé, això que han tret és precisament la sintonia de capçalera de la sèrie d'animació basada en l'univers de Dungeons and Dragons. No és probablement la millor adaptació que s'ha fet mai. Bé, o sí, perquè la pel·lícula també era espantosa, que van fer fa una sèrie d'anys. Però bé, aquí ja queda un poc en el criteri de cadascú.
En Juanjo, quan ha escoltat la sintonia de Dragones i Mazmorras, que es deia així la sèrie de... Ara li deies animació, de dibuixos animats. Ara li deies animació, és vera, són dibuixos animats. Però...
Sí, si mos parem en pla fèric, mos hi posem.
Val, però aquesta sèrie a tu no te va agradar, no? No,
no,
la
no em va agradar perquè els protagonistes eren nins i les partides se suposava que duies herois adults.
Val, però si estem adaptant rols, també un nin pot adaptar aquest rol.
Sense cap problema. Una partida de rol pot haver un jugador que el seu personatge sigui un nin. Perquè l'escenari que s'ha construït manda que hi hagi aquest personatge.
No hi ha material per jugar a part dels daus, no?
De vegades empleàvem figuretes de plom o cases de cartó o construcció per fer més clau una batalla, la col·locació de ses, però no és necessari. Lo necessari és una fulla de paper amb les característiques del teu personatge i els daus. Sí, els daus perquè les accions se resolven quan és una acció que és molt determinant pel joc, pues, amb una tirada d'atzar, segons les teves habilitats, te sortirà més bé o més malament, o una pífia.
Jo qualque vegada he de reconèixer que he provat a jugar a rol i és molt més complicat del que sembla. Però aquí hauríem d'entrar en el tema que precisament descrim del rol i també fins quin punt és bo, és dolent, no ho sé. Imagina, la teva opinió, que dolent no ha de ser el joc de rol, perquè si has jugat, no sé si encara hi jugues o no, perquè... clar, el temps també va passant, no? Per tots. Fins i tot vos vareu constituir com una mena d'associació. Se va crear una associació aquí a Ses Illes.
Sí, se va crear un club d'haver l'any 89 per anar a jugar tots en el mateix puesto, en diverses habitacions, i no tenies problema de quina casa anàvem, si ta mare s'enfadarà avui, si...
Clar, de totes maneres... Tornant a dir que era un lloc tranquil, és un lloc de d'esbarjo, no, sense...
Això dels crimes de rol, primer no jugaven a rol, aquests dos lots que varen fer aquest crimen, no jugaven a rol, havien inventat un joc que la finalitat era matar una persona. No té res que veure en cap joc de rol dels que estan editats, és una cosa seva. I perillós, pues no té per què ser. Jo una de les millors partides que he jugat en la meva vida, ningú va desenfundar una espasa. Va ser una partida d'investigació molt trepidant i ningú va tenir que desenfundar una arma, per res.
Estem parlant de desenfundar una arma en sa imaginació.
En sa imaginació, per supuesto.
Una de les coses que més criden l'atenció en el joc de rol és que, com ha dit en Juanjo, se recreen batalles històriques o fites també històriques, també on se va a l'edat mitjana. Per tant, també és una font de cultura. És a dir, un aprèn. Jo vaig aprendre a dir carcaj jugant a rol, també ho he de dir. Els carcajes, a on van les fletxes que duen a l'escana, no? Els que han de tirar, pues, duen les fletxes ja darrere. Diu carcaj, és així, no? Aquestes paraules així, o com és un mandoble, eh? Aquestes espases que s'empleaven en les dues mans,
sí.
Deia el nom de mandoble, és curiós. Aquestes coses les aprens amb el joc de rol. No veuria si d'una part perillosa de...
No, perquè és una representació. És com dir que una persona que s'ha dedicat al teatre representa un assassí en sèrie i quan surten al carrer se dedica a matar. Doncs no, quan ells surten al carrer és una persona normal i corrent, no li afecta.
Jo això, una de les coses que m'agraden d'aquests jocs és que no has de menester res per poder jugar, simplement has crear-te un personatge amb unes habilitats menys o menys segons el que determinin els daus, però me ve en el cap quan en Charles Chaplin, en Charlotte, que és un personatge també molt admirat per en Juanjo, per això ho dic, era molt pobre en la família d'en Charlotte. Sí. I quan a ell se li queixava a son pare i li deia que no tenia joguines, que no tenia juguetes, son pare li assenyalava en el front i li deia: aquesta és la teva millor jugueta, no? Que seria la imaginació. Clar, la imaginació, que en el joc de rol però ara també a la vegada tenim aquí un altre convidat, ja l'hem tingut en altres ocasions, i el que ja el tenim fitxat per parlar de tot allò que estigui relacionat amb la tecnologia. De fet, no debades, ell és el director tècnic del Centre d'Innovació Tecnologia en Tecnologies Turístiques, en Esparbit, que és un centre que va sorgir arrel, ben que entès, d'un acord entre l'empresa Microsoft i el govern de les Illes Balears. És una fundació. I en Juanma Cervera ha vengut per parlar dels jocs d'ordinador, videojocs, que són coneguts per tenir darrere d'ells una mena també de llegenda negra, de malediccions, no? I semblants. N'hi ha de diversos tipus, d'aquest tipus de malediccions. Juanma, bon vespre, gràcies.
Com estàs? Hola, bon vespre i bon any a tothom.
Sí, exactament, molt d'anys. Volíem parlar d'aquell tema, els videojocs, que també és una cosa moderna, deixant de banda també, digues.
Bé, per cert, el que està sonant de fons ara és una manera de juntar els dos mons de rol, diguéssim, el rol de daus i el rol de videojoc. Està sonant la banda sonora del joc Might and Magic 6. Un petit també, un guinyo, un homenatge en el...
No se t'escapa una. Aquí hauríem de parlar d'altres... Com ho diríem? El joc de rol es basa en la imaginació. Queda més o menys clar que no hi ha un perill al darrere de jugar a rol. Llavors, Juanjo, si no hi ha un perill al darrere, per què està tan denostat? Per què està tan atacat el joc de rol?
Normalment, els mitjans... perdoneu, els mitjans de comunicació... donen a conèixer al gran públic coses que no comprenen i aprofiten per fer sang. Jo no entenc. Mai s'havia xerrat de joc de rol fins que aquesta persona va matar una altra dient que jugava rol.
Seria per això, perquè a la gent li agrada un poquet de sang, no? Trobes?
Sí.
Val. Podria ser. Ara parlàvem de sang, precisament, de que agrada molt la sang, i hi ha motius que farien que qualcú podrien dir trabuqués el cap o fos es detonant perquè cometés qualque tipus de delicte, no? N'hi ha de molt de tipus, com per exemple quan en Chapman va matar en John Lennon l'any 80, va dir que era perquè va estar llegint El guardián entre el centeno d'en Salinger, i ell va pensar que era ell mateix, no? Que el mateix Chapman era el protagonista, en Caulfield, i per aquest motiu va matar en John Lennon. Clar, aquest home va trabucar el cap. N'hi ha un altre que, si vol, Miguel, tira aquest tall d'aquí. La veritat és que poca gent reconeixerà aquesta cançó, i aquesta cançó és dels Beatles. Això, en el mateix disc a on està Sobladí o Bladà, aquella cançó tan senzilla, tan fins i tot infantil, estava aquesta cançó. Aquesta cançó va ser la que suposadament va fer que en Charles Manson acabés en sa vida de sa dona, d'en Roman Polanski, aquell director que ara també s'ha tornat molt popular per altres motius, que estava embarassada de 8 mesos, a part de tota la resta de gent que estava aquell vespre a sa mansió. I ell deia, en Charles Manson, que era perquè aquesta cançó dels Beatles, l'havia incitat a fer això, no? Jo crec, en aquest cas, que seria l'excusa aprofitada per cometre un delicte, és a dir, qualcú que està malament d'escap. I coses semblants passen també, Juanma, amb els videojocs, i també videojocs que estan maleïts en si mateixos. Per on vols començar? O sigui, perquè el tema també donaria com molt. Com es deia aquell joc que no se sap si és vera que va existir, que tenia aquell tràgic aquella tràgica història al darrere, no?
Clar, bueno, hi havia un joc que se deia Polybius, que no se sap molt bé si va existir o si no va existir, i és molt difícil de comprovar.
Però quina, tu saps història del Polybius aquest? Però jo, la veritat és que ho he estat mirant i no sé quina conclusió en treure. La història seria que suposadament hi havia un lloc de maquineta recreativa, de quan encara... Ja no hi ha màquines recreatives d'aquestes en els bars, hi ha poca cosa, no? Supos que no en deu haver.
Cocuna n'hi ha, evidentment, però d'una sèrie d'anys cap enrere, arrel, supos també, de que va sortir en els...
Els smartphones, els tablets...
No, els smartphones no, me referia més bé en el sistema d'emulació de màquines relatives en el conegut com MAME.
Ah, val.
Va fer mal, suposo, en aquesta indústria, i en els que són friquis mos va donar un gran regal.
Clar. Sí, bé, en realitat s'han tornat a posar de moda les maquinetes gràcies a aquest emulador, perquè ja havia decaigut un poc abans.
Però en els salons recreatius, com els que hi havia, gairebé han desaparegut, s'han tornat en que no diré res, en com ho diríem, de jocs de d'atzar, val? Que estiria, que més haurien d'estar o estan regulat per llei, que no és de lo que parlem avui aquí.
No.
Avui volem parlar dels videojocs, de com esbarjo. Bé, aquest joc és Polybius, se deia, no?
És Polybius, és un joc dels anys 80, i hem de tenir en compte que en els anys 80, clar, la qualitat gràfica dels jocs no era com la d'avui en dia. Avui en dia són molt realistes els jocs, però llavors els jocs pues, tenien una qualitat gràfica pues, bueno, d'aquella època. I clar, havies de ficar molta imaginació també per jugar en aquest tipus de jocs, no? T'havies d'imaginar tota la història i de fet ficaven molta literatura, molta història dins dels videojocs i en el final acabaves jugant amb uns quadradets de colors dins d'una màquina, no? Aquesta màquina, en aquest cas Polybius, una màquina que deien que pues, va comparèixer qualcú dins d'uns quants bars, va deixar aquell, o salons de màquines recreatives, va deixar aquelles màquines durant una temporadeta. Eren màquines que a més eren gratuïtes i l'únic canvi anaven recollint dades, no? Avui en dia encara se fa en aquestes
coses. Sí, no? Això de recollir dades de manera gratuïta, atenció, perquè ho fèiem amb molta facilitat, sí. També ho dic.
Però clar, aquí ja començava el misteri per una cosa que no se solia fer, no? Normalment aquestes maquinetes havies de ficar monedes i si no, no podies jugar, no? I hi havia tot un misteri perquè a més utilitzaven imatges subliminals, en aquella època també s'ha començat a posar de moda tot.
Estim parlant dels anys 80.
Dels anys 80. I utilitzaven imatges subliminals, molt de flashos i provocava coses estranyes a la gent que jugava.
Una mica psicodèlia, sí. O de...
No ho sé. I, sí, bé, brots psicòtics i suïcidis, hi ha tota una història ja per allà darrere. I un dia, de sobte, varen desaparèixer aquelles màquines i se va generar tota una llegenda entorn a aquelles màquines.
Però varen existir?
No se sap, i no se pot comprovar la gràcia d'aquesta història. El que dins del món de videojocs, com que havies, en aquella època havies de ficar molta imaginació, pues, agradaven molt, avui en dia encara agraden molt els rumors sobre els videojocs i sobre les noves tendències de jocs, etc, etc. Llavors, pues, clar, se ficaven tots aquells rumors per a lo millor després anunciar un altre joc que podia ser prescut o... hi ha moltes explicacions sobre aquestes màquines. En aquella època, per exemple, no existia la figura de testejador de jocs professional. I què feien? Agafaven aquells jocs i intentaven provar-ho dins d'un entorn un poc més controlat. I posaven aquelles màquines a puestos on la gent pogués jugar i després, efectivament, recollir unes quantes dades, però no dades per robar informació en aquesta gent, sinó per saber com funcionava aquell videojoc i si el videojoc anava bé o no, o anava malament, o si qualcú se quedava embossat o una pantalla en concret.
Seria una, com ho diríem, una manera de tenir testejadors no tan sols gratis, sinó cobren-los, a més, perquè si ho poses en... Ah, bé, no, has dit que serien gratuïts en aquest cas.
En aquest cas seria gratuït, però també s'ha fet amb màquines, amb monedes normals i corrents, no?
Vaig veure un capítol del Simpson, que estava en un recreatiu si sorties a Polybius. Va ser curiós. De totes maneres...
A més, perdona, Xema, en aquest capítol, a davall, a la màquina posava propietat del govern dels Estats Units, no? Perquè tota la història deia que era que l'agència d'intel·ligència americana pues, recollia dades de la gent que jugava en aquests jocs, no?
Crec que és el famós capítol del Toque de la Muerte. Que és la màquina a la qual jugava en Bart.
Exacte, sí senyor.
En joc de prendre lliçons de karate que després li farien falta.
Sí, després, si podem, parlarem de qualcú que va jugar a Mortal Kombat i la va liar grossa. Llavors, Juanjo, va haver un moment que varen, podríem dir, que varen ajuntar-se els videojocs, en aquest sentit, els jocs més simples, com es que deia ara en Juanma, que eren uns colorins en 4 píxels que es movien, amb el rol, no? Perquè vendrien a ser també més imaginació que realitat.
Sí, ara que diu d'imaginació, me recorda la cara que parla el meu fill quan li mostra Jet Set Willy.
Per exemple...
Pues,
i el Manny Miner, que eren 32 o 33 pantalles que tenia el Manny Miner. Bé, això, ara se m'ha vengut en el cas, sembla això la tertúlia de les 3 jotes i les 2 erres, per exemple, per fer un...
Sí, perquè una vegada més el Joel no parla amb prou, però jo no...
No, mos han votat tot, tenint la taula plena de juguetes, de... bé, un desastre. Clar, aquells jocs tan simples, tan senzills, han derivat en el que tenim ara. Com pot ser quin era aquell que també deien que la gent se suïcidava quan jugava en aquell lloc, ara no me'n record, no sé si ho tenc per aquí apuntat.
El Berserk, me'n pareix, o algo així.
Algo així. Després també estava en el Pokémon, un lloc del Pokémon verd i vermell.
De la Nintendo.
Sí,
de fet, aquest és de el Pokémon, se diu que les primeres versions de Pokémon feien que hi hagués una taxa de suïcidis molt alta entre nins de 12 anys. Clar, si realment hagués passat això, hagués sortit a totes les notícies, o no. Però què passa? Que en aquest joc havien ficat una sèrie de sons a una pantalla en concret, que era una espècie de cementeri, crec que recordar, i eren uns sons que se diuen binaurals, que el que fan és, a molt baixa freqüència, a cada oïda te posen un so amb una petita diferència i te provoca unes ones cerebrals un poc estranyes. No, tampoc està comprovat, no? Però deien que a més només les podien sentir els nins petits.
De fet, aquí a Font de Misteris, qualque vegada han posat sintonies en so binaural, pas que no m'han dit.
Què estàs dient, Borja? Estàs dient que estic manipulant. ets lo que no hi ha. Clar, tampoc vull entrar ara en ses màquines aquestes en tres dimensions, que crec que també desaconsellaven un ús molt extens d'aquestes màquines. Però
passa el mateix en tots els jocs que han anat traient, doncs pues clar, què passa? Si t'enganxes molt en el joc i te passes moltes hores jugant, pots tenir problemes de salut, però això passa en qualsevol cosa, en qualsevol excés pots tenir un problema de salut, no? I pots tenir atacs epilèptics, pots sentir nàusees, pots tenir mal per totes les articulacions. Per què? Perquè te passes massa hores jugant, i era el que els hi passaven als nins, el que se suposa que passaven els nins que jugaven a Nintendo en els Pokémon, és que clar, se passaven massa hores jugant i en el final, pues, clar, es cos i a més jugaven amb auriculars, amb aquells sons que en el final pues, te poden provocar pues, unes nàusees o un atac epilèptic.
I a part d'això, que encara que seriós sembla innocent, també després hem de parlar del videojoc com a també com a desencadenant, com a detonant de crims, no? I malauradament n'hi ha, i n'hi ha molts. Fem ara a banda... Fem una petita pausa i tornem de seguida a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Bones festes! IB3 Ràdio!
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre. Tens ganes d'obrir els regals que t'han duit? Creus que hauran encertat? T'imagines que no, que vas d'arribar al moment d'obrir els regals? Puncta, puncta, puncta. Viu amb Joan Trias l'espera més il·lusionat de la ràdio. A partir de les 8:30 del vespre, juga amb IB3 a veure quan s'atorba realment en arribar al moment més esperat de la FM. Atrapats pels Reis. El Dia de Reis, a IB3 Ràdio.
Bonesilla, bones festes.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Juega con mi melocotonero.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Menorca, mos podeu escoltar en el 88.6 de CFM, i com heu vist, seguim parlant de jocs, de joguines, i bé, i coses variades, com ara aquest tall que ha ficat en Borja, que li ha donat baix mà en el nostre Miguel Soler, i m'ha sorprès perquè no me n'esperava, i m'he trobat en Elisa dient això.
Que... No, no té gaire explicació.
No, cap.
Juga i ja està.
Sí,
i com no, va amb el programa de jocs i juguetes, doncs... Pues,
no, m'ha semblat molt adient. Abans d'entrar amb els videojocs, amb un desenllaç tràgic, i seguint amb aquesta mena de broma, no?, d'analitzar, voldria parlar ara d'una mena de llegenda urbana. Ara mos han de remuntar una altra vegada, allà pels anys 80, i hauríem de parlar de ET, l'extraterrestre, no?, aquella pel·lícula que jo crec que tots han vist, no?, tots l'han vista.
Per cert, si m'ho permeteu, quan comença ET, els lots, quan demanen les pizzas, estan jugant a Dungeons and Dragons. Si vols fixar-te o no a veure la pel·lícula, mireu que tenen els dados i els llapis allà preparats, estan jugant a Dungeons and Dragons.
A la pel·lícula d'ET d'extraterrestre.
Sí. I se fica un forat portàtil o alguna cosa així, no? Com era?
No recordo la frase, ja fa anys que no l'he revisionada, però...
lo qual vol dir que, com sempre, tot està relacionat en... Dic això, no me'n recordava d'això, ara ja se'm va escapar en els Goonies, o sigui que millor deixem el tema. ET, de la pel·lícula, que va ser tan popular, se converteix en un videojoc fet per una marca que en aquells anys era... molt coneguda, no, era sa marca, no, que era Atari. Atari, que va ser el creador, el que va difondre el Pac-Man, el Comecocos. De fet, s'anuncia era Comecocos d'Atari. No sé si encara existeix.
El Comecocos i moltes altres. De fet, el gran èxit d'Atari va ser dur totes aquelles màquines de salons recreatius en el saló de Cateva.
Sí, jo me'n recordo. Ja recordo que anava a ca uns... molt, molt, molt amics, i jugàvem a Atari fins a altes hores de la matinada, dir perquè per això que has dit abans de ser jugant moltes hores. Atari ja no deu existir, o sí, no ho sé.
No, l'empresa va quebrar.
Va desaparèixer.
Sí, va desaparèixer.
I aquí hi ha una història que és molt curiosa, que fins fa poc jo pensava que era llegenda urbana, però que... podríem dir que en primici cap a Balears, en Juanma Cervera, a lo millor mos pot donar qualque pista. A bon bé, aquí, s'història. Pròximament està previst a Cine Ciutat,
sí.
Emetre un documental que parlarà de lo que ara nosaltres parlarem. I aquest documental va ser o financiat o produït o no sé ben bé què per Microsoft.
Sí, bé, per Microsoft i per unes quantes empreses més.
Val. I a Cine Ciutat se difondrà aquest documental, que m'apareix que tu tens qualque cosa a veure amb aquest tema.
Bé, jo m'han convidat a presentar el documental.
Val. Per tant, se suposa que l'has vist.
Sí, clar que l'he vist.
Perfecte. I de, com a personatge, en aquest cas, de Microsoft, de què va aquesta història?
Bueno, aquest és un documental que se diu Atari Game Over, i conta la història de la llegenda urbana que hi havia al voltant de el que diuen que és el pitjor videojoc de la història, que va ser el videojoc de ET extraterrestre.
Considerat el pitjor videojoc de la història, sí.
I també pues, se pensa que és un dels grans motivadors de que Atari pues, s'enfonsàs com va passar en aquells anys.
I què li va passar en aquell joc? Si val, on està la llegenda?
Bueno, varen treure aquest videojoc i havien imprès no sé quant de milions de còpies i les ventes varen anar molt malament. I de fet, fins i tot, hi havia molta gent que anava a tornar al videojoc per lo dolent que era. I lo que va passar després és que, bueno, entre una cosa i una altra, pues Atari se va enfonsar i varen decidir fer desaparèixer aquest joc. I per fer-lo desaparèixer se deia que l'havien enterrat a un abocador i no se sabia ben bé si era vera o si no era vera, perquè havia sortit algunes notícies locals que sí que havien vist que arribaven trailers plens de coses d'Atari per enterrar-les, però després Atari ho negava i no se sabia ben bé què era el que havia passat amb totes aquelles còpies d'aquell videojoc que no s'ha de vendre.
És a dir, un joc d'un videojoc resulta que és un fracàs estrepitós, fins al punt a l'humillor de tal vegada de provocar suïcidis en els que jugaven, per lo dolent que era, i tota la producció que ells esperaven que fos milionari, la fiquen dins trailers i les duen un abocador.
Uh-huh.
Val, perfecte.
I aquest passa? Documental pues, intenta resoldre aquest misteri de veure si realment s'havia fet desaparèixer totes aquestes còpies o si s'havien destruït o què havia passat en tot allò.
I què va passar?
Què va passar? Bueno, ara ja és de domini públic, no? Que sí que varen trobar aquelles còpies pues, enterrades en aquell abocador, però bueno, va ser una història bastant complicada trobar els permisos adequats per poder desenterrar tot aquell contingut, no?
Després d'haver 30 anys, uh-huh, s'han trobat a un abocador per d'haver els Estats Units, no sé on.
Sí, a Nou Mèxic, un poblet que se diu Alamogordo.
Ah, sí, és conegut, Alamogordo.
Ves?
De les pel·lícules, que de l'Oest Patxa. De què me sona?
De la primera pobra nuclear.
Ah, ja deia que sí, me sonava Alamogordo.
Està molt a prop de Roswell i de les proves nuclears.
Ja deia que me sonava Alamogordo.
Jo crec que devia estar triat un poc exposto per això, no? Per tot lo de Roswell.
Bueno, i perquè també estava a prop de on tenien la seu Atari i era fàcil dur allò. I també perquè en aquest abocador estava completament prohibit, a més estava vigilat, pues, anar a trascar per allà de dins, no? I Atari no volia que la gent anés a cercar el videojoc.
És curiós, perquè, clar, si ara un veu aquest lloc de ET extraterrestrial, veu que és un lloc molt simple, molt senzill, uh-huh, que deu ocupar, ja no sé, en mesures de cas, quantes deu ocupar, però...
No sé, molt poc. No me'n recordo que ocupaven, però sí.
Poca cosa.
Però era... els jocs de llavors eren així.
Clar,
senzills,
és el que dic.
Es
Pac-Man, que és un dels jocs més addictius que hi ha, menys ocupava encara.
Molt menys, sí, perquè només tenia una pantalla.
Exacte, i era, sí, tot estant el mateix, per tant, no era per manca de capacitat, diguéssim, tecnològica per fer-ho, sinó que va ser... Quin motiu
se pensa que va ser que va fer que aquest joc no arribés a tenir un èxit?
La qualitat de joc era molt dolenta i tenia molt de bugs, molt de problemes d'execució. Havia una característica en concret que era molt emprenyosa, i era que hi havia uns forats i el personatge cada dos per tres caia en aquests forats encara que no volguessis, i era molt, la jugabilitat era molt dolenta.
És a dir, que estava mal fet.
Estava mal fet, i de fet fa poc, fa un parell d'anys, varen treure una manera d'arreglar el joc perquè se pogués jugar.
Ah, sí?
Sí, sí. Ja sap que els desenvolupadors són tots molt friquis i molt, sí. Dedicam el nostre joc, temps lliure, a fer coses d'aquestes.
A seguir programant.
Sí, i si hi ha qualque cosa equivocada en internet, l'hem d'arreglar.
Sí, sí, no, ja ho veig. De totes maneres, se deu per a jugant, deu a emuladors i tot això, per a jugar en aquest joc actualment, segurament, a qualque puesto.
Això no ho sé. Però, bueno, de fet, el joc ja se pot comprar a eBay, i, clar, de totes les còpies que han trobat han sorgit bastantes.
I ara se deu comercialitzar i se deu pagar un fotrimer.
Pues no ho sé, no ho he mirat.
Fa una sèrie d'anys, abans de que se descobrís tots aquests jocs enterrats, se podia trobar per eBay i no era un preu excessivament elevat, era bastant raonable.
Aquell joc és molt dolent.
Ja. Sí, o sigui, i el mercat que tenia era precisament per això, perquè era joc, era CT d'Atari, i no per jugar-lo, evidentment, sinó per tenir, i per guardar i dir, mira, jo en tenc un. Però no crec que hi hagués més motiu.
Bueno, és interessant saber que aquella mena de llegenda urbana va ser certa i s'ha trobat, no? I el cost, el gastòrum que haurà representat a fer la troballa dins un abocador al cap de d'haver 30 anys trobar un punt determinat on es va tirar això.
Sí, segurament va costar molt més trobar-lo que enterrar-lo.
Sí, probablement. I d'aquí hauríem de parlar dels videojocs maleïts pel fet tràgic que podem tenir al darrere. Podríem parlar de l'assassí de la katana, per exemple, que va ser aquell que va matar en els seus pares amb una katana, perquè se pensava que era, crec recordar, sempre suposadament, se pensava que era una mena de personatge del joc Final Fantasy 7 o 8. I, de fet, hi havia fins i tot certa semblança, segons va sortir en els diaris, no?
Sí, perquè pareix ser que se va anar a tallar els cabells igual que sí, el personatge.
Sí. Tenc una, mira, tenc una foto aquí de és aquest d'aquí, el veus?
Sí, sí, sí.
Surt aquí ell i a la vora d'ell surt el personatge de Squad Leonhard de Final Fantasy, i ell se pensava que tenia l'espasa d'aquell, no? Que la notícia apareguda en premsa parlava de que en Rabadán es que se suposa que va ser assassí dels seus pares, era aficionado al juego de rol Final Fantasy VII, no? I després parlava, pues, que com aquell tenia una espasa, pues, ell en la seva katana, pues, se va carregar, va matar, va assassinar d'una manera molt bèstia en els seus pares. També un altre de relacionat amb els videojocs, no? Com seria el de com es deia, Grand Theft Auto, me pareix que era. No sé, ara no sé si era aquest, que era per un... Aquell joc, Grand Theft Auto, se diu... Sí, és que un roba taxis.
Bueno, robes de tot.
De tot.
Pels que no ha jugat, és un joc que tu fas de gàngster i has d'anar pujant de l'escalafó dels gàngsters, i primer pues, comences robant a la gent del carrer, després robes cotxes, després fins i tot pots robar un cotxe de policia o un tanc o el que sigui, no? I és un joc molt violent i on mates gent
i al final acabes passant de la història principal i comences a atropellar gent, sí. I a robar coses perquè sí, perquè és...
Sí, perquè tot donen punts per atropellar,
sí.
Gent, sí.
I va haver un senyor, un jove, l'any 2003, en David Moore, que suposadament jugava molt en el Grand Theft Auto i crec que va ser ell el que va matar a un parell Crec que jugaven a Grand Theft Auto, sí. Bé.
Sí, va matar un parell de policies amb un tir directament en el cap.
Exactament.
Sí, sí, sí.
I quan el varen agafar va dir: la vida és un videojuego, todos tenemos que morir alguna vez.
Sí, una gran frase.
Sí, que va ser un titular, dius, aquest ha perdut el nord.
Jo crec que ja no tenia el nord antes de començar a jugar.
Això és una, també... és una nova reflexió, perquè ho han dit ja diverses vegades. Ara, tu, Joma, comentaves lo d'atropellar gent. Diversos dels que estem aquí asseguts en aquesta taula han jugat a un famós joc d'ordenador, que era el Carmageddon, tant part 1 com part 2. La tercera ja era diferent, ja matava els zombis perquè hi havia molta polèmica, però consistia en precisament en això, en agafar un cotxe i atropellar el major número de gent possible. I no per això, en cap moment hem agafat els nostres cotxes particulars i hem atropellat a ningú, i especialment, per exemple, tu anàvem punts extras si mataves embarassades, o si mataves persones majors, o animals. Era una cosa molt salvatge.
Però molta.
Però no per això han caigut amb anar a matar gent. És el mateix que l'exemple de la katana o els crims de rol.
Clar, si ho penseu bé, la quantitat de gent, els milions de persones que han jugat en aquest tipus de jocs i després no ha passat res, doncs... Pues... Jo crec que s'hauria de tenir en compte, no? Quan surten les notícies que qualcú ha matat perquè ha jugat a un joc.
Sí, és el que abans ha dit en Juanjo, no? Que en mitjans de comunicació, com ara nosaltres mateixos ens estem fixant en això, el que nosaltres mirem de posar les cartes damunt la taula, no? I mai millor dit, en aquest cas.
Van molt. Una cosa que és desconeguda per la gent, perquè si ara una persona se dedica a rompre cames pel carrer i diu que és perquè el seu jugador preferit del seu equip o ha romput una cama a un altre jugador, no li faran tant de cas. Però no crec que tingui res a veure.
Però la situació sí, exactament la mateixa.
És la mateixa. El que passa que una cosa desconeguda, com és un joc de rol, que diu, no, és que juguen amb dimonis i no sé què... Escolta, se queda tot damunt la taula. Nosaltres quan tancàvem on anàvem a casa nostra i feien vida normal.
I és una pregunta que volia posar damunt la taula, almenys que penseu vosaltres, però és clar, per què quan un nin o una nina juga allò que sé, en soldats, està adoptant el rol de soldats i no per això està mal vist ni se posa a pegar tirs a ningú? Bueno, avui en dia sí,
avui en dia ja
és diferent.
Jo recordo que quan jo tenia 10 anys no hi havia ni a la classe, bueno, qualcun no, feia futbol, però quasi tothom tenia una col·lecció de tanques, una col·lecció d'avions, i no passava res.
O jugàvem a vaqueros i a disparar.
No passava res.
I no passava res. Bueno, de fet, crec que va ser un programa d'un punt set que varen xerrar pues, el comportament humà i dels videojocs, i varen mostrar com els videojocs cada vegada són més agressius, però la humanitat cada vegada més pacífica, encara que no m'ho sorpresqui, però clar, llavors hi havia moltes guerres molt sanguinolentes i avui en dia ja no és així.
Jo la veritat és que pens que en general sí, la gent és més pacífica. El que després hauríem de saber si és motivat per una causa o per una altra, no? Sí. A lo millor aquests jocs fan que un tregui la seva...
Jo crec que estan...
La seva ràbia, no?
Sí, i que estan transferint la nostra agressivitat en el món dels videojocs, que és un món completament virtual, i allà se queda.
Perquè, per exemple, en Sergio ja vares conèixer directament el món amb els videojocs, per entendre-nos. Nosaltres, quan érem petits, no existien els videojocs. Per vosaltres és una cosa de lo més natural.
Sí, és natural i bé, això. Un poc el que ha dit en Borja, no? Que jo mai m'ha donat per matar ningú, i he jugat sempre a llocs violents.
Jo crec que vos... ara igual dic un desbarat. Ara desgraciadament fa poc que va haver aquesta baralla multitudinari a Madrid amb el resultat d'un mort, que si no hagués hagut aquest mort no hagués transcendit probablement, perquè era una baralla entre equip de futbol. Això jo penso que van saber, a més.
Sí, molt més.
O sigui, jo record quan jo era petit, en el camp de futbol simplement votaves i estaves en escàndols, perquè ja van fer aquelles mena de fossos amb aquelles amb unes tanques immenses, etc. Sí o no?
Sí, també.
A tu però... tal vegada te sorprèn més que hi hagi violència en el futbol?
És que la violència no és que sigui en el futbol, aprofiten el futbol per la violència.
No, clar.
La gent anava, havia quedat per pegar-se, li era igual la seva bandera d'un equip o de l'altre. Un altre dia ho faran per una altra cosa.
No ho sé, jo el que penso és precisament això, que a lo millor tal vegada, el que ha dit en Juanma, que amb els milions de videojocs que s'han comercialitzat
la repercussió és petita. És petita, però és molt tràgica, perquè ara podríem comentar, ho dic perquè aquest mos va pegar molt a prop, no? Molt a prop a... Aquí tinc un grapat de casos que he anat recollint, tampoc això, tot això fora. Me refereix, com no, a Andreu Coll, de l'Aró, que fa poc, relativament poc, va suposadament també assassinar a son pare, en... també jugant en es... no sé si era... Sí, es dit Racing 2, en aquell. No heu sentit xerrar d'aquest cas de... El titular del diari era El parricida de l'Aró empleó un palo con clavos similar al d'un videojuego. Aquesta notícia és de juliol del 2013 i ell amb un altre, suposadament, varen assassinar a son pare en 40 cops i en el final, per acabar de matar-lo, perquè amb el seu invent no li va aparèixer, no li va funcionar, li va matar amb un amplificador de música. Clar, el titular era aquest, a l'Aró, un assassinat per culpa amb una relació amb un videojoc, no? És a dir, mos pega a prop, no estem parlant, com fins ara hem estat parlant d'Estats Units, o per exemple el taxista que ara se m'ha vengut en el cap, que era de Van Gogh, el taxista que deia que va matar el taxista, que no el volia matar, que el volia traure del cotxe, i Robert Lee com feia en el joc, però quan no li va anar bé com ell pensava, i doncs li va treure el guinevet i el va assassinar. Totes maneres, pensau i d'així que estiríem a salp de problemes, no? Amb els videojocs, amb el joc de rol, hem de prendre mesures, hem de fer qualque cosa.
No. A part que el joc de rol o d'ordenador, jo crec que estan basats o en pel·lícules o en llibres, i si tornem enrere i donant-se cup en els llibres dels assassinats, mal assumpte, que començam a tornar a cremar llibres.
Molt bona, perquè a més s'han començat posant-se cançó dels Beatles i també hem comentat lo del guardià entre el centeno. Clar, després està el que m'has comentat abans, que no me'n recordo si era en el Reino Unit, m'has comentat tu fa un momentet.
Sí, que jo crec que recordava unes primeres maquinetes que varen sortir, bueno, eren dibuixos pregenerats, se movien, tenia tres moviments, poc més, però tratava de salvar unes persones que se tiraven d'un edifici en flames i amb una camilla els tenies que dur.
Sí, eren un bombarets que sí. Tenien aquella lona. Pues,
jo crec recordar que aquest en el Reino Unit el varen prohibir o va haver molta de polèmica amb aquest joc perquè deien que els nins se tiraven per les finestres, jo que sé. Però clar, això fa bastant d'anys, jo devia tenir 10 anys, no ho record molt bé.
Que eren aquelles maquinetes tan senzilles i simplotes. No com això que té en Sergio aquí damunt la taula, que és una... Ja me recordes en aquelles portables, que es deien algo així, però què és això?
Sí, és una consola amb sistema operatiu Android que te serveix per jugar amb els controls, té aquí quatre botonets, com si fos el mando de la PlayStation, no? X, quadradet, cercle, i té un cursor també, i això, serveix per jugar amb el sistema operatiu Android.
No, però té connexions HDMI, USB,
també, ho té tot. Sí, sí. Wi-Fi, auriculars...
Ho té tot?
Sí, sí.
Ara la provarem. Xula, ara la provarem. No, clar, la ciència i les tècniques avancen molt. També tenim, Juanma, qualque lloc una miqueta estrany a les nostres illes que m'has dit abans fa un momentet, no? També en cementeris i tal, però això en parlarem un altre dia.
Sí, hem de convidar en el desenvolupador.
De qualque videojoc també... no sé, una miqueta estrany, no? Relacionat amb els morts
i amb llegendes de bruixes.
Efectivament, que també sempre agrada. Me sembla molt interessant el tema dels jocs, dels videojocs. Volíem parlar de joguines com a tal, i però no sé si mos donarà massa temps. Fem una petita pausa, si vols, Miguel, i tornem de seguida.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. IB3 Ràdio et desitja bon Nadal. IB3 Ràdio.
El Dia de Reis, a la una del migdia, rondalles de les Illes per a grans i petits. Quatre històries arribades des de cada una de les Illes per passar una bona estona en família. El Dia de Reis, a la una del migdia, rondalles de les Illes a IB3 Ràdio.
Endinsa't en nosaltres el sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solano. Ràdio et desitja bon Nadal. Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, a Eivissa i Formentera, en el 93.7 de CFM. I ara en Juanjo, en aquesta petita pausa, ha comentat que, clar, el lloc que has comentat tu, el videolloc que has comentat de Tan Besti, de Carmageddon, se parla del videolloc, però no se parla de l'origen d'aquest videolloc, que és... com
va ser una pel·lícula l'any 75, La carrera de la muerte de l'any 2000.
L'any 2000, no? Aquell llunyà.
Aquell any
2000, que ja ha passat.
Que mos havíem venut com una...
Sí. Bé, que també tenim el tema de l'efecte 2000, que ja vam estar comentant amb el Juanma Cervera aquí a... Crec que va ser la primera temporada. I aquella pel·lícula és tan bèstia com el
aquella pel·lícula era... representava l'any 2000 als Estats Units i celebrava una carrera que quan més gent mataves a la carrera, més punts guanyaves.
I com a pel·lícula, digna d'estar en el bocador d'Alamo Gordo, o és una bona pel·lícula?
Si ets un friqui del Capón com jo, la pot tenir, però la pel·lícula és bastant xereca.
Val, val. Clar, després mos fixam en la notícia del videolloc perquè va, no? Perquè una pel·lícula que facin barbaritats no té major transcendència, serà millor o pitjor pel·lícula. Per cert, any 2015, enguany arriba... el tot sabeu de què estic parlant.
En Marty McFly.
Efectivament.
Per cert, l'adaptació en el videojoc d'aquesta trilogia, el manco per la Nintendo, per la NES, està considerat com una de les pitjors també de la història del videojoc. Tot va relacionat.
I d'aquí un parell d'any on anirem a l'amo petit cercament si l'han enterrat. Per qui no sapi de què estem parlant, octubre del 2015 és quan arriba en el futur el protagonista de Back to the Future, de Martin McFly amb en Doc allà a la torre, no? Interessant. Crec que s'està tractant de fer una quedada allà a nivell de Califòrnia, crec que és a nivell internacional.
Bé, jo sempre he dit, i en Sergi ho sap, que l'any 2009 vull estar a Los Angeles.
És altre. Val.
Pues els cotxos no valen, allò segueixen anant en la 4L.
Sí, i ara, no mos hem de desviar massa, però els monopatins, que ara es diuen skates, ara s'ha inventat un sistema que el facin que vagi surant, no?
Sí, encara és un prototip, però...
Però ja... a lo millor arriba, a lo sí, millor sí. S'octubre, quan arribi Marty McFly, se'l troba. Podria ser, no? Interessant.
Tots ho esperam.
Sí, ansiosos. No, realment és molt curiós. I també és molt curiós això, que volem atribuir les causes d'aquesta violència absurda, il·lògica i terrible que se li atribueixen en el videojoc, com la que hem dit d'aquest de l'Aró o aquests altres que han comentat, i pensam realment, tots els que estem en aquesta taula, que és una excusa, no? Que bé, la violència en el futbol, com va sortir l'altre dia,
Això sí forma part de la realitat de veritat, no una realitat virtual, de que Sant Juan Cervera també sap molt d'aquest tema i que ho pots posar perquè no dona temps, però sí que tal vegada ens hauríem de fer mirar, no? No donar les culpes a lo que realment no la té i sí fixar-nos més amb això. Voleu afegir qualque cosa, fer qualque comentari? Seguirem jugant en els videojocs? No jugarem en els videojocs?
Sí, no. No ho veuen, però sí, crec que he parat una cara bastant eloqüent.
Sí, com diem, i per què no, no? Clar, hem de mirar de quedar Juanjo qualque dia per fer un joc de rol d'aquests clàssics en els quals només s'han de menester mitja dotzena de daus i quatre fols. Quatre
i una bona imaginació.
I molta imaginació. I jo crec que això, com va dir el pare d'en Chad Chaplin, d'en Charlotte, crec que és fonamental, una bona imaginació. Juanma Cervera, moltes gràcies per haver estat una altra estona amb nosaltres aquí a Font de Misteris.
Moltes gràcies a vosaltres, també.
Ja te tornarem a avisar, al igual que tu, Juanjo, perquè tenim temes pendents, entre d'altres, i ho dic, te poses amb el compromís, les guerres mundials, és un dels temes que hem d'acabar de tractar aquí, a Font de Misteris. L'altre dia vaig estar parlant amb en Dominic von Stauffenberg i hauríem de fer... el vaig veure i van quedar que tornaria a venir enguany per parlar precisament d'aquestes coses de la Segona Guerra Mundial. I també en tu ets un gran aficionat també a la història, i com a aficionat a la història tenim la història de nàutica, no? De totes aquestes desgràcies marítimes que queden tantes coses per dir i que malauradament torna a la notícia. Comptem amb tu per una propera edició de Font de Misteris.
Quan vulgueu. Moltes gràcies.
A tu, només faltaria, gràcies.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Què feim? Acabam amb això, agafant les seccions, que prefereixes fer?
Bé, qualque cosa encara, crec que sigui breument.
Però breument, Mira, parlàvem Egipte, maies...
I ja està.
I ja està.
Val.
Val? Perquè si no ja en Sergio ja comença a fer caruses, també. O sigui, que mos anem a Egipte.
Sí, ja que xerrant de jocs i de juguetes, i més antigues, més modernes, ja pegam un bot en els temps i anem cap a l'antic Egipte per recordar precisament un dels jocs de taula més antics que se coneixen i que du per nom Senet. És un joc que apareixia, per cert, de la darrera temporada de la sèrie Lost, que sempre defensaré que és una de les més mítiques i emocionants de la història de la televisió, però bé, és una opinió personal.
És totalment una opinió personal. Jo no manifestaré res respecte a Lost, sí diré que damunt la taula tenim el joc egipci aquest, que Sergio, tu també, avui t'has... bé.
Hombre, si tenim un de dur, no?
Sí, sí, ja, però és que ara ja tinc ganes de provar-ho, de veure-me com se juga. A més, és un joc antic, pedres, vaig quedar pedres. Borja.
Bé, de fons, ara tenim una de les sintonies de la sèrie, faltaria més.
Seria raro.
Però bé, per fer-nos una idea d'aquesta antiguitat, se va trobar un d'aquests jocs pintat en els murs d'una tomba de la tercera dinastia, o sigui, d'haver l'any 2650 abans de Crist, i oficialment el manco abans de la construcció de les grans piràmides. O sigui, això li otorga un interès especial.
I com se jugaven això?
Bé, la veritat és que no se sap exactament, però sí que hi ha diverses possibilitats. En termes generals, el Senet seria un joc de conquesta i dominació que usava un taurell en 30 caselles, que se diuen Peru, i estan disposades en tres fileres de 10, que se distingien per la forma o el color. Per la seva banda, cada jugador, era només per dos jugadors, tenien al seu abast 5 peces o fitxes per avançar. I els moviments se feien en funció del número que sortia en tirar uns ossos de forma molt similar a lo que serien els daus d'avui en dia.
Que, no ho he dit abans, podríem fer una foto de tot aquest, això que hi ha aquí, perquè més veurem els daus que s'empren per jugar el rol, que no són daus de 6 cares, sinó que n'hi ha des de 3... fins a 20, m'aparic que són. Que és de 20, sembla com una rodeta, una bolleta, vull dir.
No, aquests eren més senzills. Però bé, dins aquestes 30 caselles de moviment que deia fa un moment, n'hi havia una de trampa, i les més importants, a més d'aquesta, eren les 5 darreres, on l'adversari podia aconseguir que les teves peces retrocedissin.
I quina era la finalitat, diguéssim?
Bé, era aconseguir treure del teu rei totes les teves peces. El més curiós i sorprenent és que de vegades s'empleava aquest joc per aclarir disputes legals. Les normes són bastant més complexes, és cert, però podríem penjar-les per aventures a web del programa, si qualcú té interès en jugaria o em coneix una mica més.
Les empremtes de... Bé, sí, les podeu penjar, ho teniu aquí. Quan vàrem fer l'empremta d'en Ramon Berenguer III, precisament per disputes legals, fixa com ho aclaria, no? Amb un dol amb espases, no sé si era primera sang o mort. Ara resultarà que els egipcis, 2 o 3 mil anys abans...
Una miqueta més civilitzats, perquè sí. No sé si és un joc de taula.
Sí, però ara estem parlant de sang, de bestialitat, no?, una mica. Per tant, ara anem un bastant més bèstia i escabrós.
Idò, si ara anem amb un apunt relacionat en sos jocs, si ve una miqueta diferent el que coneixem per aventura actualment per jugar, supos que estareu d'acord. L'Imperi Maya és un dels més importants d'entre les cultures precolombines, i sobretot tenint en compte la seva durada, que va ser entre el 2000 abans de Crist i el 1546 després de Crist, i la seva extensió geogràfica, ja que ocupava gran part de l'actual Mesoamèrica. Bé, el cas és que entre les seves aportacions lúdiques i culturals n'hi ha una que destaca especialment i que és conegut com el joc de pilota.
Ara sí, sembla que t'estàs rient de sa gent, per tant, supos que ara mos has d'aclarir què feia especial, en què consistia aquest joc de pilota.
Bé, se feien dos equips compostos pels millors guerrers i representaven bé sa llum, bé sa foscor. I precisament triaven els millors perquè representaven ser una espècie de déus a sa terra. I el joc consistia en, bàsicament, fer passar una pilota de goma per dins un ar. Per cert, és curiós la goma, usada molt de segles abans que Europa. I les sabates que duien els jugadors també eren de goma. També és bastant interessant. Però bé, dins un ar col·locat de manera vertical a una paret a una alçada de 10-3 metres. I amb la particularitat de que per ficar aquesta pilota només se podien usar els colzos, el cap, les caderes o els genolls. Com a curiositat també s'ha de dir que els partits eren només un sol punt, que podien durar dies sencers, ja que la dificultat d'encertar era bastant elevada. I també que no se jugava a qualsevol joc, sinó que se disposava de grans estadis dedicats a aquest joc de pilota, com el de Chichen Itza, que tenia unes mesures de 170 metres de llarg per 70 d'ample.
I això està molt bé, és molt interessant, però supos que no és aquest el motiu perquè vulguis citar aquest joc.
No, exacte, se creu que els membres de l'equip perdedor eren sacrificats.
Idò, ja el tenim.
Això se deu a les representacions d'homos sense cap i sangrant en el costat d'altres guanyadors vius. Jugadors vius, volia dir. Bé, altres creuen que els que guanyaven eren els mereixedors del sacrifici de les seves vides, però hi ha dubtes també sobre, diguéssim, el sistema de valors que tenien els maies, sobre si ells consideraven vàlid xerrar en termes de perdedor o de guanyador. Però bé, se coneix, és cert, que les seves creences superaven la delimitació normal terrestre. I bé, probablement se considerava un joc, com deia fa un moment, una representació, un mitjà d'entrar a la batalla de sol i altres estels. També s'ha de dir que no sempre se jugava d'aquesta manera. Els entrenaments no se mataven.
Bé, normal, perquè si no se quedarien sense gent ben aviat.
Vull dir, era un, sí, una espècie de tribut, de ritual a moments puntuals. Era una mica com lo dels gladiadors, que no pot se mataven sempre, perquè no quedarien gladiadors després.
No, clar, sí. De totes maneres, és curiós com d'una cosa tan suposadament innocent, com pot ser un joc de sa pilota, quin origen pot haver arribat a tenir, no? I en aquest cas, tan bèstia, ja sigui el guanyador, ja siguin els perdedors o ja sigui qui fos,
fet,
no?
De fet, se xerrava de que en aquests partits especials, en aquests rituals, sacrificaven fins a 4 persones.
Bé, també hi ha molta cosa per saber de lo que se feia aquí, també, a les nostres illes, no? També a l'antiguitat. Vagi vostè a saber el que se feia. I de com era de suposar, sabien que mos mancaria temps, queda pendent i de fent-ne un altre, per sa, tal vegada podríem fer-ho la propera setmana directament, perquè a veure, qui sap, si passat demà rebrà qualcú una llogueta d'aquelles de ses que precisament parlarem la setmana que ve, qualque objecte inanimat que sembli viu, no? Que és capaç, que sigui capaç d'interactuar amb els... amb ses persones, no? Així que la setmana que ve parlarem, seguirem parlant de llocs i de lloguetes. A més, hem estat en el Museu de la Llogueta a Palma, on tenen de més 3.000 lloguetes, posarem aquest nom, en exposició, en lloguetes antigues, i on podem tenir una gran font d'inspiració, no? Ja ho comentarem. Vàrem estar allà, vàrem anar tot tres, i allà ens vàrem rebre el germà de Bon, que són els dos membres d'Antonia Font, el grup musical, ens van rebre molt amablement, i bueno, quan un ho visita, principalment en nins, es pot donar compte de l'evolució, no?, del món de la llogueta. És com donar una passejada en el passat. Bé, el que deia, per la setmana que ve, històries esgarrifoses de lloguetes. Així que deixem estem ara, però abans, Irene, podries llegir, si vols, aquest conte, aquesta història, aquesta llegenda, no?, damunt del tema que tenim pendent.
Don Julián Santana Barrera era el cuidador d'una de les sigues que es troben al sud de la ciutat de Mèxic, on estan els canals. Era com una mena d'ermità. La història conta que un dia es va trobar una nina dins l'aigua. S'estava ofegant i ell no va poder fer res per tal de salvar-li la vida. Poc després, mentre don Julián estava molt trist per el que havia succeït, de casualitat es va trobar una pepa que surava damunt la torrent. I l'home la va recollir i la va penjar d'una branca d'un arbre, com a petita mostra de respecte i també com a homenatge a aquella pobra nina morta. El problema va venir quan don Julián va començar a sentir-se estrany, encalçat per el que creia que era el fantasma d'aquella nina, per tractar de calmar l'inquiet espírit de sa morta. El nostre protagonista va començar a anar col·locant més i més pepes per tots els racons de silla. La recollia de per tot, fins i tot del fems. Arribava a baratar les seves coses per altres pepes que anava penjant dels arbres, de les tanques i per tot arreu. Segons contava els seus familiars i amics, ell va arribar a canviar el seu caràcter, convertir-se en una persona diferent, com a guiat per una força que ningú no veia. Don Julián contava que les pepes li xerraven, que podia escoltar les seves veus, i elles li deien que s'havia de ficar dins l'aigua, just al mateix punt on es va morir aquell infant. Ell, com és normal, no volia fer, fins que un dia va succeir el que semblava inevitable. Don Julián Santana Barrera va aparèixer mort, ofegat, sabeu on? I de just al mateix lloc on li deien les veus que tenia que anar, just allà on es va ofegar aquella pobra nina. Des de llavors, es diu que principalment a la nit s'escolten estranys remors que no sap d'on venen. Diuen que tal vegada són les pepes tractant de comunicar-se amb qualcú més.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Bones festes!
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio és informació. De dilluns a divendres, a les 7, tot just en començar la jornada, t'explicam tot el que és notícia a l'informatiu matí. A les 2, a l'informatiu migdia, fem un primer recull del que ha passat durant el matí i apuntam què pot passar durant el capvespre. I a les 8, a l'informatiu del vespre, els serveis informatius d'IB3 Ràdio resumeixen i analitzen la història del dia que és a punt d'acabar. IB3 Ràdio. És informació. És actualitat. És esport.
IB3 Ràdio, bona silla,
Bones festes.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. A Cap de Pere se mos pot escoltar en 96.4 de CFM. I deixam el tema dels jocs. Tal vegada tornarem ara, perquè ja anem malament de temps, però mos haurem de votar segurament la teva secció. Ja, segurament, ja ho veurem. Però el que sí volem fer ara és precisament la secció que no mos volem votar, la que nosaltres anomenem Mons Diversos, que és on espipellam una mica la nostra realitat, no? Tot allò que mos envolta i que succeeix precisament això en el nostre voltant i que pensant que té cabuda en el nostre programa, com ara seria la festa de l'estandard que es commemora cada 31 de desembre, és a dir, fa ara un parell de dies, no? Vàrem estar allà. I Sergio, com us has de dir?
Bé, efectivament, Txema, avui començam escoltant algun dels sons que ens ha deixat la festa de l'estandard d'enguany a Palma. Però primer podríem explicar què és aquesta festa, no? I que se commemora. La festa de l'estandard de Palma està considerada com una de les commemoracions o festes més antigues d'Europa. En ella es recorda l'entrada i conquesta de Medina Mallorca, de les tropes d'en Jaume I d'Aragó, el 31 de desembre de 1229. I bé, per recordar aquesta data històrica, l'Ajuntament de Palma realitza una sèrie d'actes entre el dia 30 i el dematí del dia 31 de desembre de cada any. I ara el que escoltarem seran un parell de talls que vàrem enregistrar de matí, de dia 31, fa 4 dies, no?
Sí, 3-4.
Sí, davant l'Ajuntament. Bé, escoltarem dues bateries de sons. La primera, les hem ordenat cronològicament, escoltar amb tambors, i a continuació la banda municipal tocant la berenguera. Sona així.
Per cert, l'origen d'aquesta festa... Bé, l'origen se sap quina és, no? La festa de l'estandard, s'entén com a estandard la bandera, no? De rei. Però el curiós és que no se sap exactament des de quan existeix, o sigui, des de quan es celebra. És interessant. Sé que hi ha estudis al damunt, però crec que encara no s'ha determinat l'origen exacte, encara que se pensa que és del mateix segle XIII, que fa molt d'any, no? Per això és una de les festes d'aquest tipus més antigues d'Europa. Teníem una altra bateria de sons, Borja.
Sí, una altra, bé, és final de l'acte, de la commemoració, i també, bé, ara sentirem uns renous de cavalls i ara explicarem com estan gravats. Suposo que us vol donar compte, la balanguera ha sonat ara, no en el tall anterior, però bé, és bé, el que sol dir coses del directe, no?
Sí, exacte.
I els famosos cavalls que sonen són els cavalls que hi havia allà a l'acte, en el moment quan ja se'n van, baixen pel carrer Colom, i com se va gravar aquest so tan proper dels cavalls? Idò, fent un pot de...
No diguis segons què, perquè potser vau fer qualque cosa que no se pot fer i ara tenir liada.
No, simplement m'ha tirat en terra arran de cavall i l'he parat el micro entre les patres del cavall.
Què n'és?
Després d'escoltar Lisa i Melo Cotonero, te pots esperar qualsevol cosa.
Sí, no, això, això ho tenia no, però que, claríssim.
I crec que ha quedat bé i
sí.
És una cosa que s'havia de fer.
Hombre, estic content de que... hem estat allà, vull dir, no hem agafat un so de cavalls d'un disc que es passegi per allà, no, hem anat i hem gravat els cavalls, igual eren es... no ho diré, no diré res, millor no diré res. Bé, crec que no sé si hauríem de fer, no, també teníem a les xarxes, crec que me les votarem, però tampoc has fet lo de la bibliografia, val, però el que sí hauríem de fer és lo de sorteig del llibre aquell de cuina que vàrem estar comentant, perquè jo penso que aquest sí que l'hauríem de dir, però ho vàrem dir la setmana passada i no va donar temps, així que aprofitam. Volem sortejar un llibre i explica-ho tu.
Bé, doncs sí, volem aquesta setmana sortejar el llibre de Yolanda Valls, i que el títol del llibre és Gastronomia i ocio en Mallorca per a tots els bolsillos. Perdó, he dit Yolanda Valls, no Yolanda Moreno Valls, perdó. I doncs sí, Gastronomia i Ocio Mallorca per a tots els bolsillos, que se pot trobar a Amazon, però nosaltres el sortejam. I per guanyar-lo teniu diverses formes. En primer lloc, a través del formulari que trobareu a la nostra pàgina web, www.fondemisteries.com, en formulari de contacte, i ja poseu les vostres dades i ja està. I
també aquí ho compartesqui en el Facebook.
Exacte, això ho compartesqui públicament en el Facebook, perquè nosaltres ho podem veure l'enllaç, i també en el correu electrònic del programa fondemisteris@ivetresradio.com, us envieu les vostres dades i participareu en aquest sorteig.
Val, i aquí no mos donarà temps perquè hem despedit, hem acomiadat en Juanjo i en Juanma, però encara estan aquí en nosaltres, i tenim un missatge que se li hauria de fer en Juanma, però tranquil, que no te'l farem avui, que era damunt del tema de l'efecte 2000, però no entrarem. Sí, ja en xerram. Entram amb una altra cosa, molt ràpid. Passat demà, nit de Reis. Recordàvem que estàvem a la ràdio i mos sent tothom. Recordeu la vostra infantesa? Que demanàveu, que deixàveu de demanar, que demanareu, com ho veus en això? Irene, que tens previst que has de demanar en els Reis? És d'aquí dos dies.
Sí, jo una càmera.
Una càmera, sí. De fotos.
Sí, una reflex.
Ah, ja, està bé. D'acord, tu ja ho has deixat clar en els Reis o a qui li haguis de deixar clar, no?
Sí.
Val, fantàstic. Molt bé. Tu, Sergi, ja ho tens clar, també?
Bueno, sí, qualque llibre sempre va bé, qualque cosa així.
Qualque sí. Jugueta, també, perquè bueno. Tens cada una que...
Sí, però era quan eren petites, aquestes juguetes.
Bé, sí, però t'he vist en el programa com estaves jugant amb les juguetes.
L'estava col·locant.
A vegades pens que mos hauríem de posar una webcam, perquè mentre jo estava parlant amb en... Ara ho dic, igual que en Borjompi va dir una cosa, jo dic una altra. Quan estàvem... parlant amb en Juanjo de joc de rol medievals, m'ha agafat, en Sergio m'ha tret una mena de dinosauri en dos caps i me'l posava damunt del nas. Vull dir que no és molt seriós això.
Sí, ja exagerat, no és vera.
No, sí, és vera i ho tornes a tenir.
Bé, dinosauri sí que és.
Val,
sí.
I d'això, una mena de drac en dos caps. Sabeu que heu de demanar a Reis, Juanjo?
Solen dur llibres.
Solen dur llibres, sí. També, no?
De històries.
Jo... continuaré amb les juguetes i me demanaré un kit de robòtica.
Un kit de robòtica?
Ah, sí, sí.
Per fer qualque experiment?
Per fer experiments a casa nostra amb l'ordinador, sí.
És que és lo que ha dit en Juanma fa un moment. Els programadors, els que vos dediqueu a aquestes coses, és curiós com després en el vostre moment de temps lliure feis lo mateix.
No exactament lo mateix, però sí, sempre té qualque cosa bona. A més, avui en dia amb els ordinadors, com ho pot fer quasi tot, doncs...
si ho sap
quasi,
fer
sí. Sí,
i si ho sap fer, perquè si m'he de posar jo. I tu, Borja, tens prohibit demanar qualque cosa?
Jo apostaria també pels llibres.
Pels llibres, no?
No, no m'ho queda enrere.
Sí, no, jo també, i sens dubte, no? Has donat les formes de contacte? Les podríem anar donant les formes
Sí, ja ho sabeu, jo, si vos voleu enviar qualsevol missatge al programa, ja ho podeu fer a través del Facebook, cercant Font de Misteris, el Twitter cercant arroba Font de Misteris i el correu electrònic fontdemisteris@ivetradio.com.
Val, i després, he comentat lo del Museu de la Llogueta i lo que me quedava per dir era lo del Centre d'Estudis Metafísics, que no han tornat per la d'ells i dimecres qui ve, dimecres dia 7 a les 8:30, Avinguda Jaume III 24, a Palma, conferència damunt del tema OVNI. El nostre convidat, Antoni Bernassa, que va estar aquí, donarà aquesta conferència i que pensam que pot ser molt interessant. Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I ara vos deixarem, com és habitual, amb una mica de música, i és una cançó que ens fa pensar, no? Pensar que a vegades creiem que som nosaltres els que controlam les nostres vides, al igual que quan érem petits eren nosaltres qui controlàvem les nostres juguetes. Avui, com a mica de gràcia, hem parlat de jocs que tal vegada en vida pròpia, no? Tal vegada que poden fer-te decidir, com aquí videojocs maleïts o això. Desgraciadament, sovint, quan anem creixent i amb els temps ens anem sentint més segurs i més madurs, ens pensam que controlam, no? Quanta de gent no ho ha dit, no? Jo control. I realment mos ho pensam, que controlam segons quin, diguem, jocs. Jocs que indefectiblement ens faran acabar malament. I d'això és el que ens diu aquesta cançó, i que nosaltres, els membres de Font de Misteris, estem d'acord. La cançó diu en anglès, traduït, que a poc tots caim, a poc ens destruïm i tots perdem, però la batalla continua per soldats de llogueta. I de veritat està bé somiar, està bé voler passar-ho bé, però anem en compte, hi ha llocs, hi ha maneres d'entretenir-se que poden sortir massa cares. I sí, també faig referència a segons quines substàncies, aquelles substàncies que poden acabar en les nostres vides i en les de les gens que ens rodegen i que ens estimen, no? Així que no siguem com els soldats de llogueta, siguem nosaltres mateixos, perquè ens anirà molt millor, estem segurs, no? De l'any 1989, Martica, Toy Soldiers, no? Que els desitjos es compleixin aquesta propera nit de Reis. Agui Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.